nos han enseñado.
Hola, buenas. Carlos Abad de Radio Marca. No sé si es un poco pronto, si habéis hablado con miembros del club, si el club se plantea presentar alguna especie de recurso o algo para intentar estar en el Bernabéu.
Lo que pasa que lo intentaremos. No sé, la verdad es, no sé cómo van un poco ahí el tema de los abogados y de las leyes. Si podemos poner las imágenes de lo cómo me expreso yo en ese momento o las de Daily hablando con el árbitro, pues si pues somos capaces de darle la vuelta a esta situación, pues perfecto, pero es un poco pronto. Yo, por mi parte, se lo he dicho ahora al delegado que me gustaría que se demostrara que realmente no insulto y que no falto el respeto a nadie.
Hola, soy Lu, voy para relevo. En la conversación que ha tenido con Alguacil, se le ha ocurrido preguntarle cómo es posible que un equipo del que se habla que juega también a fútbol, en esa presión, robe menos que faltas hace.
No, a ver, ellos tienen una intensidad muy alta. No he visto un juego brusco en ningún momento. Bueno, pero es que las faltas forman parte del juego. O sea, al final es la realidad. Sí, yo creo que vas por ahí. Es el equipo donde la Real es el equipo de la Liga donde menos minutos de tiempo real hay. Bueno, eso también es una dinámica porque ellos, pues, a lo mejor trabajan sobre tener alta intensidad en 10-15 segundos y si no son capaces de robar ahí, pues que acabe la jugada con falta o con un saque de banda. Pero forma parte del juego. El árbitro es el que tiene que ver si esas situaciones de falta provocan que un jugador haga repetidas faltas y que pueda ser sancionado. Y en este caso yo creo que, bueno, no sé, es que no he visto los datos. Sé que son el triple faltas que nosotros, me parece más o menos, 19-6 o algo así. Nosotros no hemos hecho casi faltas, pero... Pero bueno, es una manera también de jugar y de entender el juego. Yo creo que la Real en muchas fases del partido tiene un juego muy complicado también de defender. Utiliza muy bien el tercer hombre y es verdad que en las fases defensivas son agresivos, pero con, como digo yo, con limpieza, con fair play, más allá de que puedan parar el juego, ¿eh? Pero també entra dentro del reglamento que se puede parar el juego con falta.
Sí, estem. Doncs gràcies a tots, bona nit.
S'ha acabat la roda de premsa de Mitchell, que ha enviat un missatge clar al principi, però que ha estat després molt mesurat i fins i tot, diguem-ne que ha intentat nedar i guardar la roba perquè tampoc no semblés que avui s'empassava tot el que ha passat aquí, però per evitar també sancions, tant per ell com pels jugadors, com pel club, entre d'altres coses, perquè, com deia al final, no ha descartat que es presenti recurs per veure si la vermella que li han mostrat i la cinquena la groga de Blin es poden evitar, però vaja, em fa la feta que serà complicat. En tot cas, per ell és evident que el gol està mal anul·lat, que és gol a favor del Girona a la primera part perquè hi ha 40 segons entre el fora de joc i la culminació de la jugada i perquè els donostiarres tenen la pilota en recuperació un parell de vegades. Diu que Blin ha vist la groga per preguntar-li a l'àrbitre why only 2 minutes al final i que en el seu cas, com a molt, era groga per la gesticulació i per la protesta, però mai vermella. I ha tranquil·litzat la parròquia amb Dovbik perquè, pel que sembla, no té tant com ens podíem temer el genoll. Ell no ha parlat del genoll, però les molèsties, l'ucraïnès, les té al genoll i diu que demà li faran proves, però que sembla poca cosa.
Sí, és la gran notícia pel Girona. Sembla que Dovbik, si és poca cosa, si aquestes proves que es farà demà acaben sortint bé, doncs hauria d'estar disponible pel partit del Real Madrid dissabte que ve al Bernabéu. Agut, gràcies, a descansar, eh?
Si diuen alguna cosa d'interès a la zona mixta us ho faré saber. Fins ara.
Perfecte, fins ara. Molló, d'esperances a que el recurs, si és que el senyor delegat del Girona, el senyor Javier Galiano, el presenta, d'esperances que prosperi, poques, molt poques.
Estic convençut que el Girona les presentarà i, vaja, en Galiano ha fet alguns miracles, però aquí em sembla que és molt complicat.
Refermes la teva teoria, Puig, que Gil Manzano tenia moltes ganes de treure la vermella a Mitchell i la groga, especialment a Blin?
Del tot, llegint l'acte encara més. Jo crec que si el Girona rebusca, jo crec que trobaríem actes d'àrbitres on aquesta mateixa definició per Mitchell és una groga i no una vermella. I aquí potser es podria agafar el Girona a una comparació d'una acció similar que hagi estat sancionada amb targeta groga. La de Blin no té recurs possible. Vull dir, és una protesta que l'àrbitre li considera que és suficient per groga. Per mi aquestes dues accions són les que poden fer que l'aficionat del Girona pensi malament de l'arbitratge d'avui. Més que el gol anul·lat i això. Aquestes dues targetes, especialment la de Blin, fa de mal pensar.
Jo, en canvi, considero que és un moment que l'àrbitre perd els papers i que l'has de deixar tranquil, però bé, cadascú...
Ets més mesurat. Pot
pensar el que vulgui.
Ets més mesurat.
Sí, o innocent.
No preguntaré al Ferran Correas i al Francesc Latorre, perquè em sembla que les seves dues primeres intervencions han deixat bastant clar què en pensen d'aquesta lliga. Dissabte que ve, 6:45, Real Madrid-Girona, el Girona que per cert serà un dels millors segons classificats de la història de la lliga en visitar el camp del líder. 56 punts, pràcticament hi ha dos equips, tres Madrids i un Barça que ho hagin aconseguit, els tres Madrids amb Cristiano a la plantilla, i el Barça de la 14-15 amb un tal Leo Messi. Vull dir que estem parlant d'aquests equips. Molló, Puig, us deixo anar a descansar, que vagi bé.
Bona nit.
Una pausa i quan tornem canviem absolutament de terç i parlem una mica de la victòria del Barça per 1-3 avui al camp de l'Alavés contra l'equip de Luis García Plaza. També amb certa polèmica amb l'expulsió de Vitor Roque. Ara ho barregem tot aquí a la tertúlia del Tu Diràs. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Soy el Kevin Duan, jugador del Barça.
Soy Caroline Graham Hansen, jugador del FC Barcelona.
Con la Fundación Barça vamos más allá del deporte.
Acompañamos a niños y niñas enfermos.
Prevenimos la violencia en las escuelas.
Ayudamos a encontrar trabajos a jóvenes en riesgo social.
Damos apoyo a personas refugiadas.
Yo voy más allá del deporte con la Fundación Barça.
Toc, toc, ¿te has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar, amb moltes places? A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor míster i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
45.822 45822 de la sèrie 34034.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
amb Gerard Ballero.
Bueno, Gundogan, si pot activar Lewandowski, l'ha activat. El control de Lewandowski, pica la pilota, gol, 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 gol! Entra a l'àrea, aixeca el cap Pedri, continua Pedri, a veure què fa el Canari, la posa al segon pal per Gundogan, la rematada, gol!
Gol!
Contraatac meravellós del Barça! Pedri amb De Jong en profunditat per Héctor Fort, Héctor Fort a l'interior de l'àrea, Héctor Fort amb Tigrinho, la rematada, gol! Del petit tigre brasiler. Una altra vegada, pràcticament la primera que...
La setmana de Tigrinho, gol contra l'Osasuna dimecres, gol al camp de l'Alavés avui dissabte. A més també dels gols de Lewandowski i Gundogan, que han ajudat el Barça a sumar 3 punts importantíssims contra l'Alavés, que el deixen ara mateix en tercera posició amb 5 punts més que l'Atlètic Club de Bilbao, que és el 5è classificat, i a 7 del Madrid, que evidentment juga demà, a 6 del segon, a 6 del Girona. Són jornades importants les que venen ara per endavant, perquè el Girona juga contra el Real Madrid la setmana que ve, i després també té un enfrontament directe contra l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça encara els partits importants els jugarà al tram final d'aquesta segona volta. Això fa que com més punts sumi contra rivals una mica més assequibles, millor li pugui anar la classificació. Ja hem parlat molt de l'arbitratge, Ferran, Oriol, Francesc, claríssim, fins i tot amb el que ha passat en el partit entre el Girona i la Real Societat es pot d'alguna manera assemblar el que hem vist amb l'expulsió de Vitor Roque, que crec que fins i tot de passada, no sé si ha estat el Ferran, ja ha opinat què li semblava. I vull parlar una mica de futbol, perquè per un dia, no?, que sembla que les coses han sortit bé, que hi ha bones notícies, especialment amb els joves futbolistes del Barça, que l'equip no ha patit en el tram final, que sembla que el club, l'entitat, ha guanyat una mica de calma amb aquestes dues victòries consecutives. Doncs vull parlar una mica de futbol i preguntar-vos d'entrada què us ha semblat el partit d'avui del Barça, si us ha semblat dels últims 2-3 mesos una de les millors versions, que no costava gaire, també s'ha de dir, però us ha semblat una de les millors versions del Barça?
Sí, és un dels partits en què segurament menys ensurts o menys ais has tingut com a seguidor del Barça, que ha hagut alguna estona, no massa llarga, però alguna estona en què ha sotmès el rival a base de possessions i de possessions llargues, però també ha hagut moments que ha recordat el Barça encara que hem vist en les últimes jornades / mesos, per exemple, el primer minut Cancelo s'enjala dues, que si en lloc de ser l'Alavés és l'Atlètic de Madrid, igual ja et poses 1-0, sense anar més lluny, l'Alavés ho va fer aquí, eh? Doncs hem repetit la mateixa errada, i amb hi ha una acció imperdonable altra vegada de Koundé, que perd la marca de Guridi passa per davant, remata i sort Iñaki Peña, que ha reaccionat bé. Tot i tenir una versió més seriosa del Barça, hi han hagut aquestes errades puntuals que et poden sortir caríssimes i que s'han de, com diu Xavi sempre en sala de premsa, s'han de minimitzar.
T'ha agradat el Barça, Correas? Creus que Xavi, com a mínim, ha gaudit com a entrenador del Barça?
Sí, segur que sí. Sí, perquè el Xavi una vegada va denunciar la seva decisió, va dir que la primera vegada, perquè ha donat diverses raons, però la primera raó, una de les primeres raons és que creia que s'havia d'alliberar ell i s'havia d'alliberar l'equip, i estava convençut que l'equip s'alliberaria, però en canvi el partit contra Osasuna de l'altre dia va ser un altre partit tirant a fluix, sobretot la primera part. En canvi avui no, avui ha estat un Barça més semblant al que es va veure, per exemple, el dia del Betis, el Villamarín,
sí,
que ja va ser un molt bon Barça, i avui jo crec que també ha sigut un bon Barça amb desconnexions. El Villamarín va anar bé aquella desconnexió de, no sé si van ser 5 o 6 minuts, que Isco va fer 2 gols i et va empatar el partit quan el tenies controlat, i avui hi ha hagut una desconnexió, com deia el Francesc, només començar, que bé, la primera jugada ha acabat en fora de joc, podria haver estat per alt, perquè el fora de joc és per centímetres. I després, allò quan et poses 0-2, em sembla que no han trigat ni un minut a marcar l'Alavés, aquestes desconnexions, però en general el partit ha estat bé, i evidentment jo crec que en aquests moments de la temporada són els veterans, quan hi ha problemes, que han de tirar el carro, però estan tirant del carro els joves. Avui els veterans també, avui ha marcat Lewandowski, Gundogan ha fet un molt bon partit, però són els joves els que estan tirant del carro. Sí. Jo crec que Lamine Yamal és el millor partit rere partit. Cubarsí, amb 17 anys acabats de fer, em sembla un central descomunal i no es posa mai nerviós. De fet, els jugadors el busquen amb ell i no Araujo per la sortida de pilota, perquè té molt bona sortida de pilota. Héctor Fort, quan surt, ho fa molt bé.
Avui ha volgut jugar al gol, sí. Que és veritat que potser sí, hauria d'haver tallat la jugada abans.
Podria haver fet una falta.
Però amb l'edat que té, se sobreposa.
Una, no tres, com Cancelo. Que...
Exacte. I se sobreposa i acaba fent l'assistència a Vitor Roque.
I no només ells, O sigui, Vitor Roque no és jugador del planter, però
té 18 anys.
Però és jove, té 18 anys, i ha sortit dos partits a menjar-se el món.
Sí, tinc la sensació, no sé si tu també la tens, Oriol, que els jugadors que d'alguna manera han aterrat en aquest Barça, fins i tot Lamine, perquè hi va haver un tram de temporada que no va jugar, no? Els jugadors que s'han trobat en un... que no carreguen amb la motxilla de tot el que ha passat aquesta temporada, a banda de que són molt bons, són joves però són molt bons, tinc la sensació, no sé, com que juguen d'una altra manera, d'un altre aire, no? Més atrevits, més descarats. No sé si tu tens aquesta sensació, Oriol, o és una opinió personal, eh?
Sí, i segurament si haguessin hagut més fitxatges a mercat d'hivern, segurament vindrien molt més frescos mentalment, no tindrien aquesta càrrega. La motxilla pesa, i pesa molt, i la veritat és que després de l'anunci de Xavi, l'equip està molt millor. Molt millor perquè es veu alliberat, perquè hi ha una unió, perquè la veritat és que després d'apuntar cap a Xavi, ara s'apunta cap als jugadors, i al final la unió és important que existeixi. Jo avui més que el joc, perquè realment crec que el joc del Barça pot millorar molt, pot tenir molta més iniciativa, pot intentar progressar molt millor del que fa, crec que he vist una unió, una responsabilitat defensiva molt, molt, molt gran. A canvi d'altres partits, avui des del davanter centre s'estava apretant, i s'estava apretant bé. Sensació de que inclús sense pilota l'equip defensava molt bé, amb Christensen al mig camp donar-li molt, molt, molt d'equilibri, moltíssim. Sensació de que ja no era per un concepte tàctic, sinó que hi havia una responsabilitat de que avui s'havia de guanyar, i de que s'ha d'acabar bé la temporada, i de que l'equip passava unit, i que han deixat petites situacions personals i que van cap endavant. Que sí, que Xavi, per mi, que ha encertat amb l'aposta, ha encertat amb els canvis, l'equip ha estat molt bé, cada cop que hi havia una situació que es descontrolava amb els canvis s'ha controlat, i l'equip va cap endavant, sobretot amb la nova generació, i que generació molt bona, que amb 17 anys en la meva època no estàvem ni capaços d'arribar al primer equip i de jugar bé, perquè mentalment no estàvem capacitats. Ara ja sí, ara ja veiem jugadors de 7, 17, 18 anys que tenen la maduresa de Pau, de Cubarsí, és un espectacle. Veus la maduresa que té per anar al xoc, per competir, per anar a duels contra delanters com el d'avui, immensos. Héctor Font lo mateix, i si tirem pues, Lamine, cada cop està millor. Jo crec que tenim una generació molt, molt, molt bona, que si la cuidem, si la respectem, i té aquells aires de frescura, anirem cap endavant.
Ara ho deies i comentaves de passada, però crec que Xavi hi ha fet especial èmfasi en la decisió de posar Christensen de pivot. De fet, Xavi Hernández, a la sala de premsa, li ha preguntat la nostra companya, la Marta Ramon, si podria ser una opció a llarg termini o a mitjà llarg termini aquesta temporada. Això ha respost Xavi.
Ja fa temps que l'estem provant als entrenaments per dins, no? Perquè s'acostumi a mirar doncs aviam qui li ve a jugar de primera, però té la capacitat tècnica per jugar dins, que això és el més important, no? Costa jugar a dins, no hi ha espai, no hi ha temps, però ell té la capacitat, té les dues coses, defensivament molt bo, guanya duels, però a part en pilota ens pot donar molta fluïdesa, no? Mica en mica s'ha d'anar trobant en aquesta posició, però crec que és un encert i ell s'ha trobat a gust.
El veieu a mitjà llarg termini en aquesta posició de pivot, de mig centre defensiu, com li vulgueu dir, el veieu més partits en aquesta posició? Vull que ha sortit bé, tot i que és veritat, i ho hem comentat a la transmissió, que en els primers minuts semblava encara que s'havia d'ubicar, no? Mirava, és veritat que és una posició en la qual has de mirar a tot arreu, em sembla, eh? I mirar un costat, a l'altre, però semblava, jo crec, que encara s'havia d'ubicar i que ha anat de menys a més. Però veieu allà a termini, en aquesta posició?
Jo crec que jugarà més partits, entre altres coses, perquè la plantilla del Barça acumula 8 baixes, no?, en aquests moments. Diumenge que ve, si el recurs no prospera, tindrà una altra, la de Vitor Roque. Jo crec que sí que prosperarà aquest recurs.
Igual que he dit que el Girona ho té magre perquè prosperi, crec que la de Vitor Roque hauria de prosperar.
No, però dit això, el Barça té moltes baixes i és cert que el calendari, per exemple, aquesta setmana serà neta perquè desgraciadament el Barça no juga a Copa, però són faves comptades.
Sí, el que passa que
Oriol Romeu
però
Oriol Romeu no acaba d'estar bé físicament i jo crec que tampoc està per jugar partits sencers. Per tant, estic convençut que el Christensen el veurem més vegades allà i jo crec que avui ha fet un bon partit. De fet, m'ha agradat més de mig centre que de central. M'agradava molt el Christensen central de la temporada passada, sí, crec que va fer una temporada brutal. Però aquesta temporada no estava bé de central i, en canvi, avui m'ha agradat més de central de mig centre que de central, perquè és un jugador que tècnicament és bo, que té bona sortida de pilota i que, a més, defensivament, en aquella posició ho ha fet bé. I a més, de retruc, jo crec que fa que tant Gundogan com Frenkie, sobretot Gundogan, jugui més a prop de l'àrea i pugui jugar més a prop de l'àrea. I Gundogan, on fa mal, com ha demostrat avui, és a prop de l'àrea. Una assistència i un gol.
9 assistències, ja diria, sí. Gundogan aquesta temporada. Déu-n'hi-do.
Mai havia fet tantes de la seva carrera.
No, s'està inflant. El veus capacitat, Oriol? El veus amb condicions per jugar en aquesta posició? A Christensen?
Jo no. Jo crec que és una solució en moments puntuals que pot ser bona, com la d'avui, però a llarg termini no la veig. Sí que és cert que la ment de Xavi, aquest pivot, no el té en la plantilla. Amb la sortida de Busquets no l'acaba de trobar, aquest pivot posicional. Franqui és un jugador que se va molt de posició, no acaba de ser aquest jugador fixe que juga per davant de centrals, que està sempre donant sortida per darrere, Gundogan tampoc, llavors no acaba de trobar aquesta figura i crec que és una solució per a moments puntuals. Depenent del partit, molts cops depenent del perfil de rival, la pots utilitzar per fer sortides de 3, per tenir molt més equilibri com avui, però a mi em costa veure'l determinats contrincants on sensació que tindràs molta més possessió de pilota i que necessitaràs fer molt de mal i que no patiràs tant com quan jugues a casa o quan jugues contra equips sobretot de baixa taula, sensació que necessites un altre perfil de mig centre. Però és una molt bona solució, eh? Crec que la Real ja ho fa també amb Zubeldia, és un jugador que també era un central reconvertit, i si tirem en altres equips s'utilitza molt perquè dona molt d'equilibri i aquí està la gran clau d'avui. Jo crec que hi ha hagut moments defensius, inclús errades de transició, que ha estat suplet avui perquè hi havia aquesta figura i sempre hi havia un jugador més defensiu, no? I al final, doncs, bueno, jo crec que l'acabarà utilitzant, però a llarg termini jo no el veig.
No, està bé perquè també avui és un partit molt específic contra l'Alavés, vull dir, sí. No sé, Christensen, si ha semblat més pot jugar de pivot amb la pressió alta que fa l'Atlètic Club, que pràcticament no et deixa ni un segon respirar.
Completament d'acord amb l'Oriol. Depèn molt del perfil del rival. Avui és a l'Alavés, la setmana que ve serà el Granada, igual pots repetir, però Sant Mamés, per exemple, no el veig, o el Bernabéu tampoc, no el veig. Ara, em sap molt greu dir-ho, m'ha transmès molta més sensació de tranquil·litat que quan juga l'Oriol, sigui perquè no està bé
del tot físicament, sigui perquè doncs, la temporada li ha passat una mica per sobre a nivell psicològic, tret de les dues primeres pilotes que, és veritat, per últim dit tots ai, 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 després s'ha anat asserenant, i a mi m'ha transmès avui contra l'Alavés a Mendizorroza, ho subratllo, molta sensació de tranquil·litat.
No, la sensació és que Oriol Romeu jugarà pocs partits.
Ha passat per davant Christensen.
Sí, sí. I si té Christensen i té el mig camp Pedri, Frenkie i Gundogan, no sé si jugarà gaires minuts.
Fermín no juga més.
Sí, per exemple. Sí, sí, però és que clar, ara Xavi crec que també es guarda, per exemple, la carta Vitor Roque per les segones parts, perquè no té davanters que li puguin canviar el partit. Si avui posava Vitor Roque a la punta d'atac amb Lamin i Lewandowski, no sé si realment
no li quedava ningú.
No et queda ningú, per això també jo entenc que faci aquests equilibris. Per cert, vam dir que Lewandowski i Vitor Roque junts, que potser no s'entenien, doncs avui semblava una doble punta perquè no juga escurat a la banda, però Vitor Roque, dos partits aquesta setmana, dos gols, eh?
I en sumant bé el lloc, perquè no han sigut dos gols fàcils, no és allò que es plantés sol davant del porter, no. I hagués de driblar, havia de buscar el forat, situar-se entre centrals el dia de Osasuna, avui entre els defensors buscar el punt exacte per connectar per fer la desmarcada i que el veiés Héctor Fort, no eren dos gols fàcils. Escolta'm, té 18 anys, l'altre dia el vam entrevistar al postpartit al gol a gol i li vaig dir, o sigui, que notes de diferència, no?, entre Brasil i Espanya. Diu, és que aquí la pilota va molt més ràpid.
És que el ritme,
exacte. Diu, és que la pilota aquí vola, a Brasil va molt més lenta.
Clar.
Doncs fer dos gols consecutius al Barça enmig d'aquest procés tan d'adaptació tan difícil per un xavalet de 18 anys és or.
Sí, sí, sí. Deies això al ritme, Oriol. És que, clar, és que està en el procés d'adaptació encara. No s'adapten en dues setmanes.
El veus en el partit i ja es veu que va un ritme inferior. Tal com corre, tal com es mou, com juga la pilota, li falta agafar aquest ritme d'Espanya, que és un ritme molt, molt més alt, per poder veure el Vitor Roque que tots volem. Al final és un jugador que té algo que altres no tenen, que té gol, no? I això és un jugador que ho tindrà sempre. Llavors, si acaba agafant el ritme, es mou bé, és un jugador que pot marcar molts gols.
La llàstima ara és això, si no prospera el recurs, que es pugui perdre aquest partit contra el Granada en una acció, és que ja ho hem comentat, però una acció que... Jo per mi és que no...
Per mi és que... difícil que li treguin. Jo trobo molt difícil que li treguin.
Sí? Perquè sí, frega amb els tacs i per això... Ja.
Perquè el toca. Perquè al final, en el moment en què hi ha un acte i aquest acte refrenta realment el que ha fet, que és així, que potser és massa dura la targeta, sí, ho entenem tots així, però un cop feta i el toca, no crec jo que l'acabi treguent.
Oportunitat per Marguiu, escolta'm, sap greu per Vitor Roque, la setmana que ve no pot jugar, però hi ha Marguiu també.
El pitjor és que jo crec que no s'hauria ni d'analitzar aquesta acció, toca o no el toca, perquè hi ha una agafada a la samarreta de Pedri que anul·la qualsevol altra interpretació que puguis fer de la jugada.
Jo és que, a més, abans ho comentàvem, per mi és rigorosa la primera targeta groga. És cert que deixa anar el braç, sembla que és amb el central,
sí.
No recordo quin dels dos centrals està de l'Alavés, però és que el central també el va buscar amb ell i a més paga formatge i es tira a terra. Sí, per mi qualsevol de les dues són rigoroses i a més això, el problema és el que deia abans el Xavi Estrada Fernández, que el VAR no pugui entrar perquè és targeta groga, sí. Però bé, al final acaba sent una expulsió, s'hauria de canviar la norma, perquè t'acaba perjudicant igual, és una expulsió, sigui per dues grogues o per una vermella.
Recordo que m'ha explicat que Ilkay Gundogan, substituït a la segona part, ha rebut un cop a les lumbars i que en principi no ha de ser res greu i que hauria d'estar disponible. Ara que el Barça té una setmana neta pel partit contra el Granada diumenge a partir de les 9 de la nit, i crec que algú l'ha anomenat ja a la tertúlia, però Lamin, què? Ostres, és que a mi em sembla excepcional el que estem veient, la seva segona meitat avui és a l'alçada de pocs jugadors en aquesta lliga, i clar, és un menor d'edat en la seva primera temporada com a professional.
Té 16 anys, 16 anys i una, com, no sé com dir-ho, amb el bon sentit de la paraula, i una cara dura brutal, perquè la jugada, per exemple, que fa al final, que fa aquella ruleta per anar-se'n de dos, quan un altre que recordo per la banda esquerra, que és un córner a favor de l'Alavés, i ell talla la pilota i li dona igual, se'n va contra quatre, no s'atura. Per mi estem davant d'un grandiós jugador. Jo entenc que Xavi l'hagi volgut cuidar i mimar, perquè té 16 anys i no està format encara, i se l'ha de cuidar, això. Però... i evidentment Xavi ha de jugar,
però és el millor atacant que té el Barça
ara mateix, l'únic que té 1 contra 1.
Vull dir que ha de jugar amb el vestidor i no li pots dir a Rafinha doncs mira, serà suplent perquè sempre jugarà a Lamine, i has de jugar amb això. Però ara que Rafinha va quedar lesionat i Lamine està jugant tots els partits, és que és això. O sigui, jo l'altre dia vaig anar al camp a la grada i estava el dia de la Sassuna i li deia, però és que la tàctica és molt fàcil, pilotes al bueno. I
a la dreta, clar.
El bo està a la banda dreta, les pilotes al bo, que se n'anirà, i és que se'n va sempre.
Mira, us escolto, Oriol, Francesc, Xavi, sobre Lamine Yamal, avui en la roda de premsa.
Depende de él, yo creo que no tiene techo. Hemos hecho un plan también específico de fuerza, pues lógicamente es un adolescente, pero se está notando, que ha trabajado muy bien, muy bien. Y bueno, marca diferencias, ¿no? Hoy te das la sensación, esa jugada, esa ruleta, de que estamos ante algo diferente, ante alguien especial. La humildad que té el treball, sobretot defensiu, l'altre ja és innat. Però com es situa, com tanca, com ajuda el lateral, això és vital per l'equip, per això està jugant de titular i molts minuts.
Això deia Xavi sobre Lamine Yamal. Clar, Oriol, a mi em sembla que hi ha una cosa molt interessant, i és que físicament, en els primers partits, es notava que encara no estava preparat. I a mi em sorprèn, no?, que hagi agafat el to físic tan ràpid, perquè sí, és veritat que han passat uns quants mesos, etcètera, etcètera, però no deixa de tenir 16 anys, i ara el veus i continua sent un físic fràgil, però la veritat és que aguanta els partits, 90 minuts, l'altre dia crec que 90 minuts, avui 90 minuts una altra vegada. A mi em sorprèn aquest salt qualitatiu físicament que ha fet Lamine, eh?
Jo crec que Xavi ho diu entre línies i ja ho ha dit molts cops també. Jo crec que la gran millora de Lamine és el treball defensiu, és el treball mental que han hagut de fer amb ell per conscienciar-lo que ha de treballar i que és indispensable que un extrem defensi. Per mi és el gran canvi, eh? Al final la gent només veu el treball ofensiu, la ruleta, els centres que fa, les situacions que té d'un contra un, que sí que se li pressuposen perquè hi és això en Lamine. Però la veritat és que per acabar de ser titular en un equip com el Barça, per acabar de donar aquest pas endavant, necessitava aquest treball defensiu, i que abans no te'l donava i ara te l'està donant, no? I aquí està el gran repte, jo crec, que ha tingut Xavi i que té el propi jugador, de que necessitava fer aquest canvi. L'ha fet i ara està millor físicament, però que jo crec que ja estava bé físicament. Jo crec que mentalment el jugador ha fet un canvi, sap on ha de treballar, sap el que ha de treballar, i el propi entrenament, el propi jugar amb jugadors tan bons, entrenar bé, et porta a poder jugar 90 minuts i poder estar al ritme en què està ara. Jo crec que és tot mental.
Sí, més enllà del futbol i d'aquesta capacitat de sorprendre'ns, sobretot en fase atacant, jo destacaria, i jo ho apuntava una mica abans al Ferran, la personalitat. Té 16 anys i es permet ja el luxe, que segurament fa uns mesos hauria sigut impensable, que el partit acabi amb un 2-2, pràcticament, amb ell conduint la pilota i Lewandowski ben situat, doncs, per rebre la passada i encarar el porter, i la Lamine no li passa. Això fa 4 o 5 mesos el vestidor l'haguessin matxacat, el mateix Lewandowski segurament li hagués recriminat. Ara això no passa. El vestidor comença a saber que Lamine és el bueno, tal com apuntava el Ferran des de la grada l'altre dia contra Sassuolo. Avui l'han buscat moltíssim, i llavors ja completament d'acord amb el que diu l'Oriol, crec que la jugada de la ruleta neix amb una recuperació seva a la zona del lateral. Els primers partits el lateral de la banda de Lamine patia perquè era ell sol defensant. Ara ja són dos, fa moltes cobertures, ajuda moltíssim defensivament, comença a ser un jugador molt complet. És veritat que ha jugat molts partits, crec que ja passa de 30, pocs de sencers, però passen segurament de 30, però és que només té 16 anys. Si el respecten les lesions i I ell no s'espanta, no s'espatlla, perquè és un adolescent. Jo crec que tenim un futbolista diferencial per molts anys.
5 minuts per sobre de 2:15. Ara sentirem Ancelotti, sentirem Simeone, que demà hi ha un Real Madrid Atlètic de Madrid. Confieu en la Lliga, encara?
Pel Barça?
Sí.
No.
No, no, perquè el Barça... és que li venen sortides molt difícils. És que ha d'anar al Bernabéu, ha d'anar al Metropolitano, ha d'anar a Girona...
Seria una lliga històrica, a més seria una lliga històrica, eh? Sí, sí. No hauria passat no sé, mai de muntar...
Quantes jornades queden, ara? Després d'aquesta quedaran 14?
14, sí, no? O 15?
I a part, penseu que hi ha els
15,
vídeos... De...
15, 15, 15. Sí. Els vídeos... Si guanya tots els partits, serà campió.
No, perquè llavors hi ha els vídeos de Madrid Televisió, eh? No ho oblideu mai.
No.
Si fas 15 a 15, seràs campió, perquè quants punts té ara el Barça? 50, em sembla?
Ara en té justos. 50. Sí, 50,
50, 50 i serien 95. Amb 95 series campió, segurament.
Ho sé, eh? Sí, jo crec que anirà al camp 90 i pocs, probablement, la Lliga d'aquest any, eh? Clar, és que el Madrid porta 57 punts.
Això no ho sabrem mai, perquè si al final, si el, per aquell Déu no vulgui, però si el Madrid guanya el Girona aquest dissabte, la diferència del Madrid amb el segon serà molt gran i és possible que ja vindrà la Champions i que llavors es començarà a deixar anar...
Sí. Un partit clau demà a partir de les 9 de la nit, aquest Real Madrid Atlètic de Madrid. Hola, Jové, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, divendres que ve, tu i el Pariser esteu a Girona, eh?
Sí, senyor.
Si no recordo malament.
En
sí,
ruta.
Esteu, exacte. RAC1 on tour, dia mundial de la ràdio, el divendres 9 de febrer, que RAC1 el celebra fent una ruta per tot Catalunya, i el Tu Diràs farà parada a Girona. Si teniu ganes de ràdio en directe, apunteu-vos aquesta data, divendres de la setmana que ve, des del Centre Cultural La Mercè de Girona. A més, buscarem l'oient que més sàpiga de ràdio del país. Amb el concurs del segle presentat pel Xavi Puig i Lidó de Batlle, al final de cada programa posarem a prova dos oients i qui guanyi de cada demarcació disputarà la gran final el dimarts 13 de febrer al versió RAC1. Si voleu participar-hi, entreu a RAC1.cat o a les xarxes de RAC1. Recordeu, divendres 9 de febrer, no tan sols el Tu Diràs, també el 9C, des de les 8 del vespre, però el Tu Diràs a partir de 11:15 al Centre Cultural La Mercè de Girona. El primer que arriba, el primer que seu, obrim portes a 7:45. I a més, pels que no ens podeu visitar a Girona, podeu mirar-ho tot en directe a través de RAC1.cat, la xarxa Més i Televisió de Girona. És una acció que es farà gràcies al suport de CaixaBank i la Diputació de Girona i la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interior, Cellers Maset, Restaurant L'Assaig 1901 i Gosby. I Ancelotti, que és un home serè, en principi, que no aixeca mai la veu, avui Jové... Ha contestat a Xavi, si no m'erro, no?
Sí. Vaja, li han preguntat, això també entrava a totes les quinieles, però el tècnic italià, en la prèvia d'aquest derbi contra l'Atlètic de Madrid, ha deixat clar que no li agrada que Xavi o Laporta, que ho va fer aquí a RAC1, diguin que la Lliga està adulterada.
Pienso que yo soy un profesional, y como profesional no quiero bajar a este nivel, por respecto al fútbol español. Entonces no preguntas más de esto porque no quiero bajar, que es no es un nivel por profesionales.
Doncs això, ha dit Ancelotti sobre Xavi. Ja n'hem parlat molt, de l'arbitratge, de Negreira i d'aquesta lliga, de si creuen els tertulians o no que està adulterada, però Ancelotti, que normalment no hi entrava massa en aquests temes, avui... ja ha passat de puntetes, però ha volgut enviar un missatge cap a Xavi Hernández.
Només no... deixa'm dir que com més duri el cas Negreira, per això el Madrid ha demanat al jutge que allargui encara un any més la instrucció, millor pel Madrid. Sempre tindran aquest escut a l'hora de defensar-se d'injustícies com les que estem denunciant.
Mira, avui no sé si podem recuperar el tall de Xavi sobre el que ha dit sobre Negreira, perquè la resposta d'Ancelotti no ha valgut la pena, però Xavi sobre Negreira sí que especialment ha estat, jo crec que contundent. A veure si ho podem recuperar.
Yo solo pido que nos dejen competir. Solo pido esto. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra. Pero que nos dejen competir, porque hoy es otro error flagrante, sin más. Y desde el primer partido, si lo dije en Getafe, yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira. Tengo ninguna duda. Esa es la realidad.
Esa es la verdad, lo que siento yo. Pero ya no voy a hablar nunca más. Nunca más de los árbitros.
Estem pagant el cas Negreira, és la mateixa reflexió que ha fet Francesc. Després li han preguntat per aquestes paraules d'Ancelotti que sentíem i no ha volgut contestar o ha llançat ja pilotes fora, però la declaració bona l'ha fet també a la roda de premsa Xavi Hernández. En seguirem parlant, crec, i durant unes quantes hores de tot plegat. Demà, però, aquest partit, què ha dit Ancelotti sobre aquest partit de demà contra l'Atlètic de Madrid?
Doncs mira, més enllà de la clatellada a Xavi, que encara no té clar si podrà comptar amb una peça clau a l'eix de la defensa com és en Rüdiger, però per si de cas, i sobretot tenint en compte que Militao i Alaba estan lesionats i que Tchouaméni, que és la solució que ha fet servir per ocupar aquesta posició, està sancionat, doncs ha decidit incloure l'Alemanya a la convocatòria.
Bueno, Rüdiger ha mejorado mucho en los últimos días. Entraré ayer y hoy. Esperamos la misma mejoría entre hoy y mañana. Lo evaluaremos mañana y después mañana tomamos la decisión. Es un golpe en un músculo que no es tan importante porque es un vasto externo, pero tenemos que verlo mañana. Nos da confianza el hecho que ha mejorado mucho en las últimas 24 horas.
Si al final Rüdiger no pogués jugar, Ancelotti s'hauria d'inventar un central i a la roda de premsa han sortit tres noms: Carvajal, Mendy o fins i tot Camavinga. Cap d'aquests tres no ha jugat mai a l'eix de la defensa. Tot fa pensar, per tant, que poc que pugui jugar a Rüdiger, però és el dubte més gran que hi ha a aquestes hores al Madrid. Per cert que en el derbi de demà, Simeone es convertirà en l'entrenador al qual s'ha enfrontat més cops Ancelotti i l'italià ho ha aprofitat per elogiar el tècnic matalasse.
Sí, és uno de los más difícil porque él maneja muy bien el equipo, organiza muy bien los partidos, sí. Sinceramente ha sido uno de los rivales del cual tengo mucho respeto por esta capacidad que tiene de leer los partidos.
I precisament el Xolo s'hi ha tornat, ha reconegut els grans números que estan fent els blancs i assegura que, vaja, que demà els serà molt complicat superar-los al Bernabéu.
Entiendo que es un rival de los mejores, no pierde nunca, o pierde muy poco. Tiene una gestión de vestuario muy buena por su entrenador, tiene una calidad de futbolistas enorme y mañana pedirá llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Serà el quart derbi de la temporada, s'han enfrontat ja tres cops a Madrid i Atlético, amb dues victòries de l'Atlètic de Madrid, a la primera volta a la Lliga i també als vuitens de final de la Copa del Rei, aquests dos partits al Metropolitano, i una victòria del Real Madrid, en aquest cas les semifinals de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, que per cert Simeone ha dit que sí que jugava a l'Aràbia, però que l'ambient pràcticament semblava que juguessin al Bernabéu i que sí. És com si el Madrid hagués estat el local.
Sí, sí, crec que ja
donem fe.
Sí, no?
Que era tot ple de
un mini Bernabéu.
No m'estranya. Vull dir que és una cosa que ha passat recurrentment,
sí. Samarretes blanques ja ho fa, o sigui, els àrabs normalment pel seu vestit
sí, eren vestits
de blaves,
no eren
però,
sí,
però
eren del Madrid.
Però eren del Madrid.
Eren del Madrid. Vale. Gràcies, Oriol, De res, deixa'm dir que així, sí. Perquè si algú s'ho pregunta, sí, Sánchez Martínez amb Prieto Iglesias al bar.
Prieto Iglesias, no sé, crec que no el tenen massa ben valorat. Els que fan classificacions d'àrbitres, com el Jaume Molló i el Miquel Agut, crec que no el tenen massa ben valorat.
Real Madrid ara, Televisió, segur ara, que no.
Segur, i Sánchez Martínez tampoc.
Crec que ha hagut vídeo ja.
Sí, no?
Avui?
Segurament. Sí, n'hi ha hagut, n'hi ha sempre. És a dir, quan no n'hi hagi, potser també farem notícia, de dir, no l'han criticat, i després ens preguntarem per què. La pregunta serà per què. Gràcies, Oriol.
Fins ara.
Per cert, d'aquesta tarda, així que veurem la tertúlia, Le Parisien, un diari molt vinculat al Paris Saint-Germain, ha assegurat que Kylian Mbappé té decidit fitxar pel Real Madrid. Deixeu-me anar cap a París amb el Dani Gil. Hola, Dani, bona nit.
Què tal, Gerard? Bona nit.
Bona nit. El titular és aquest, no?, de Le Parisien, però no sé si podem ampliar una mica més què diu aquesta informació del diari francès, que si no vaig errat és molt proper al Paris Saint-Germain.
Sí, és un titular cridaner perquè dona per fet que Mbappé ja ha escollit el seu futur. Segons aquesta informació, té decidit posar punt i final a la seva etapa al PSG i marxar al Real Madrid. I explica l'article que les oficines del club francès hi ha cada cop més pessimisme i que es dona la batalla pràcticament per perduda, perquè hi ha molt poques senyals que Mbappé ara per ara vulgui asseure's a negociar la seva continuïtat. Dit això, un parell de punts. El que m'explica l'entorn del Khelaifi és que ara per ara el Paris Saint-Germain encara no té constància que Mbappé hagi pres una decisió en ferm i, per tant, el club té la paraula del futbolista, que ho sabrà abans de fer-se oficial, abans de fer-se públic. I, d'altra banda, fa una estona he parlat amb un dels periodistes de Le Parisien que afirmava aquesta notícia. Li he preguntat si estava convençut al 100% que Mbappé vestiria de blanc la temporada que ve i jugaria al Santiago Bernabéu, i m'ha contestat literalment: no al 100%, perquè amb Mbappé no es pot donar mai res per tancat, però tenim bastanta informació que vol marxar i el Paris Saint-Germain no creu que pugui fer res per evitar-ho. Amb la qual cosa, venen dies bastant intensos, Gerard, abans de l'eliminatòria de Champions contra la Real Societat. Hem d'anar preguntant a uns i a d'altres, fent F5, però tot apunta, ara per ara, que Mbappé està més fora que dins del Paris Saint-Germain.
Clar, perquè allò que van dir de que abans de la Champions, abans dels vuitens de la Champions, tot ha d'estar resolt, creus que serà així? El Paris Saint-Germain ho exigeix, que vol que tot se solucioni aquest mes de febrer?
És complicat respondre, perquè queden només 9 dies per l'anada de vuitens de finals de Champions. Mbappé va dir fa un mes, el 3 de gener, que un cop tingui presa la decisió voldria anunciar-la el més aviat possible, no allargar aquest col·laborat fins al maig o fins al juny. Hi ha qui creu que aquesta propera setmana podríem tenir novetats al respecte. El PSG el que ens transmet és que té més dubtes amb que això sigui tan aviat, amb l'equip viu a la Champions i amb 4 mesos encara de temporada. A mi, francament, se'm fa complicat veure que Mbappé vulgui enfrontar-se tan aviat amb l'afició, i especialment amb els ultres, que ja sabeu que són complicats aquí a França, que han escridassat a Messi, que han anat a les portes de casa de Neymar. Sent qui és Mbappé, sent el futbolista franquícia que és pel Paris Saint-Germain, que anuncia ara al febrer, amb 4 mesos perquè acabi la temporada, que marxarà, se'm fa complicat. Dit això, si ho anuncia, jo crec que el que farà és simplement dir que marxa, que no renova pel Paris Saint-Germain. No crec que digui que marxa al Real Madrid, perquè llavors sí que seria una autèntica bomba de rellotgeria.
Doncs queda claríssim. Estarem pendents del que pugui passar en les pròximes hores o en els pròxims dies, i si Mbappé té la necessitat de dir alguna cosa. En el cas de Le Parisien, el que diu el diari francès és que té decidit ja dir que no renovarà amb el Paris Saint-Germain i apunta també al futur del Real Madrid. Perquè tens constància de que hi hagi algun altre equip al darrere d'Mbappé? Es parlava del Liverpool també. Sí. No sé si hi ha algun altre equip que el pugui fitxar o que el vulgui fitxar.
S'ha parlat molt, efectivament, com dius, del Liverpool a la Premier League. Jo, francament, crec que és l'únic equip que podria més o menys competir-li el fitxatge al Real Madrid, perquè el Chelsea o el Manchester United, malgrat tinguin múscul financer, no crec que ara mateix siguin candidats a nivell esportiu per competir, per tenir Mbappé. De totes maneres, aquí a França tothom dona per sentat que si finalment comunica el seu adeu del Paris Saint-Germain és única i exclusivament per marxar al Real Madrid.
Dani Gil, corresponsal a París. Una abraçada, gràcies.
Una abraçada, fins aviat.
El Dani Gil, que ens apropa aquesta última hora de Le Parisien, que hem sabut aquesta tarda, el dia de la marmota, Ferran Oriol Francesc, el dia de la marmota, que em sembla que va ser a Pensilvània, no sé si va ser ahir o avui.
Sí,
va ser ahir, va ser el dia de la marmota, doncs avui també el dia de la marmota a París.
No sé quants que portem ja, 3, 4
estius. 3, així, 3 o 4 estius, sí.
Ara, 26 anys, eh?
El dia,
sí,
ja. el dia que es faci oficial, ja es farà oficial. Jo sí que crec que aquesta temporada és la definitiva.
Tu, Oriol, també ho creus?
Sí, jo crec que sí, perquè la renovació no tenia cap sentit la que va fer, i ha tingut els resultats que ha tingut, i jo crec que està molt clar que vol fer un pas endavant.
A mi el que em sap greu, també crec que serà aquest estiu, que el Barça estigui fora de totes aquestes travesses, no? Quin equip li pot fer la competència al PSG, al Madrid? Que si el Liverpool, que si... I que el Barça no pugui ni pitjar ni un tac de la bota d'Mbappé.
Però potser l'estiu torna a la regla 1.
Sembla l'1,
Francesc, una mica d'optimisme. Una cosa que és com el dia de la marmota, una mica com Mbappé, no? Quantes vegades ho hem sentit en els últims 3 anys.
Llavors falta que el jugador vulgui venir aquí.
Sí.
Que trobi el projecte atractiu.
Això també és veritat. També et dic una cosa, si estàs en la regla 1-4 i no pots fitxar Mbappé, Haaland, jugadors diferencials, millor els de casa,
I tant, sempre.
En aquest últim mes tens la gran... I amb l'U també, sí. I en aquest mes, aquestes últimes setmanes...
Tenim
la demostració del gran exemple. 11 minuts i la una. Ferran Correas, Francesc Latorre i Oriol Riera. Un plaer, com sempre, compartir tertúlia amb vosaltres. I a més intensa avui, que hem tingut moltíssimes coses. Una abraçada.
Molt bé, bona nit.
Bona nit. Adéu, Oriol.
Bona nit.
Una pausa, l'última que fem, i de seguida rematem el Tu Diràs amb d'altres qüestions de l'actualitat. Ara tornem.
Tu Diràs, amb Gerard Ballet.
Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
RAC 1. Vols ser l'oient que més sap de ràdio a Catalunya? Vine a jugar amb nosaltres i opta a guanyar grans premis. El divendres 9 de febrer, RAC1 organitza a les 4 capitals catalanes el concurs del segle.
Què farem?
Farem un joc entre els oients per celebrar els 100 anys de ràdio a Catalunya. Amb eliminatòries el divendres dia 9 durant els programes a Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona. Els guanyadors de cada eliminatòria competiran a la gran final, el dimarts dia 13, al versió RAC1.
Exacte!
Entreu a rac1.cat per saber com apuntar-vos-hi. A RAC1 busquem l'oient que més sap de ràdio a Catalunya. RAC1, tots som un. Amb el suport de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
13, 17, 21, 30 i 39. I els sols, el 8 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
7 i la 1, us recordo que arriben els Skoda Days a Skoda Lampis. Només els dies 8, 9 i 10 de febrer, amb ofertes especials irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Demana cita a lampis.es. Recorda, només del 8 al 10 de febrer, condicions úniques en tota la gamma Skoda. A Skoda Lampis, Sant Boi, Molins de Rei i l'Hospitalet t'esperen. Abans del derbi madrileny de demà, a les 9 de la nit, abans, a 6:45 de la tarda i també en directe a RAC1, l'Espanyol rep el Llevant, a Cornellà al Prat en la 25a jornada de Lliga de Segona. Compte que l'ambient està enrarit i si els blanquiblaus no guanyen, perilla el càrrec de l'entrenador, de Luis Miguel Ram i Joan Camí.
Hola, Ballera, bona nit. Sí, podríem dir que se la juga i que la seva continuïtat dependrà del que passi demà contra el Llevant. Tot el que no sigui una victòria podria comportar la destitució del tècnic blanquiblau, que aquest migdia s'ha mostrat força molest per les informacions que han aparegut aquesta setmana a la premsa en referència al seu futur.
Bueno, está destituido desde el domingo.
pasado, ¿eh? Después del partido.
Pero aquí sigue.
Sí, sí, pero he dado yo esa información, no la he dado. Yo no he cogido una avioneta y he lanzado tabillas conforme pasa eso. Yo no me dedico a eso. A eso me refiero. No creo que... Ostras, es difícil, ¿eh? Yo ya os digo, es... Esto... Yo la única forma que puedo conseguir el llevar al optimismo, inclusive a vosotros, es con el equipo ganando. Ya lo sé.
L'Espanyol no ha fet cap incorporació aquest mercat d'hivern, més enllà de la cancel·lada sessió de Rubén Sánchez al Mirandés per incorporar-lo de nou a l'equip de Ramis. El tècnic ha valorat el mercat.
Nosotros planteamos a la dirección y la dirección a nosotros las posibilidades que había. En resumen, las que queríamos no se han podido dar y seguimos con lo que tenemos, con la incorporación de Rubén, lo que es una buena noticia. Y aprovecho para decir que después de esta situación, seguramente lo más probable es que los chicos de cantera estén más cerca.
També ha dit que veu a Rubén Sánchez principalment de lateral i no d'extrem, i per acabar ha anunciat entre 3 i 4 canvis per demà.
Puede haber, mira, yo creo que van a haber del orden de 3-4 cambios. Por ahí irá, a lo mejor me equivoco, no lo he pensado, lo he dicho así, pero por ahí irá. Esa es la idea que tengo y lo tengo claro en ese sentido y creo que nos van a aportar lo que queremos.
Sobre les baixes, Ramis ha confirmat que no podrà comptar ni amb Poado ni Melamed i possiblement amb Brian Olivan, que avui s'ha exercitat al marge del grup per unes molèsties musculars. I per cert, Bellera, s'esperen protestes abans i durant el partit en contra de la gestió de Chen Yancheng, el propietari de l'Espanyol, per part de l'afició blanquiblava.
Sí, n'estarem pendents de tot plegat. Gràcies, Joan. Per cert, demà també a la Lliga Femenina, a la Lliga F, el Barça juga a casa contra l'Sporting de Huelva, que serà el primer partit després de confirmar-se la veu de Sandra Paños a final de temporada, a les 6, i a les 2 del migdia, al Llevant les Planes, visita el Costa Adeje Tenerife. Avui han guanyat el Real Madrid, que continua la persecució del Barça, és a 6 punts de les de Jonathan Giraldi, i també ha guanyat el Llevant, en aquest cas es col·loca tercer. L'equip de València ha guanyat 0-1 al camp de l'Atlètic de Madrid, amb un gol en fora de joc, que vaja, que s'ho facin mirar. No hi ha VAR, però la veritat és que déu-n'hi-do les errades arbitrals que veiem constantment a la Lliga Femenina. Temps pel bàsquet, avui que el Joventut ha guanyat el QE i dormirà en places de playoff. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
Victòria davant el Palència, 89-77. Per primera vegada suma 4 triomfs seguits al Joventut en un partit en què ha anat clarament de menys a més.
Sí, mal inici, potser amb el camp és el compromís europeu clau entre setmana davant el Prometei i mala arrencada també de segona part quan al descans l'equip havia reaccionat i s'havia situat a 2 i això juntament amb la necessitat d'un Palència que es manté QE amb 3 derrotes però que ha crescut a les últimes jornades ha fet que els visitants agafessin durant bona part el partit de regnes en distàncies superiors als 10 punts. Fins ben entrat el tercer quart en què han arribat la reacció definitiva dels badalonins a través de noms com Shannon Evans, avui de nou 15 punts i punts importants, Michael Rusic, quina setmana, renovació fins 2029, i avui partidàs clau en la reacció per la seva personalitat, i Pau Ribas, 14 punts, també amb triples clau, però els micròfons de RAC1, el capità es mostrava sempre autocrític.
Ens hem de posar des del principi, no? Si vols ser un equip important d'aquesta lliga, has de començar els partits i trencar-los abans, i llavors ja pots pensar en altres coses, no? Però no fer-ho al revés perquè se poden complir.
I com deies, per primera vegada el Joventut encadena 4 victòries seguides. Dorm setè amb 12 triomfs.
Avui la penya, demà serà el torn per la resta de catalans, amb notícia important a Girona, Dani.
Sí que té el desplaçament més complicat de tots. El Wizzing Center demà davant el Real Madrid a 2:15, però ho fa amb una bona notícia. Ja podem confirmar a RAC1 el fitxatge del pivot canadenc Ken Birch. Aquesta mateixa tarda ha signat. Ahir ja us vam explicar que faltaven detalls perquè es confirmés l'operació. I finalment el bàsquet Girona incorpora un jugador de nivell Eurolliga amb una sòlida carrera els últims 6 anys a la NBA que ha de dur un salt de qualitat en la pintura gironina. És el tercer extracomunitari de l'equip, per tant caldrà veure què passa amb Corey Davis Jr. i Bry Ibis. S'han de tancar sortides. Això a 2:15, al torn de tarda juguen els altres dos catalans. Compta partidàs a 6:45 del Palau Blaugrana entre Barça i València en un moment molt dolç per a l'equip de Roger Grimau després d'una gran setmana amb dues victòries a l'Eurolliga. A la mateixa hora el Baxi Manresa visita el Granada, quart per la cua, en el penúltim enfrontament abans de la Copa del Rei. Podríem veure el debut del pivot Selon Mawube, que ja ha estat inscrit.
Un minut i la una, i a la Lliga Sobal d'handbol, aquesta tarda al Palau, s'ha jugat un partit que pot decidir una Lliga, i l'ha guanyat el Barça, contra el Bidasoa a Dirun. Ho ha viscut en directe la Janire Gallut. Hola, Janire, bona nit.
Hola, bona nit, Gerard. Sí, el Barça ha donat un cop d'autoritat aquest dissabte al Palau, on ha guanyat el Bidasoa per 30-23 i suma 2 punts d'or de cara al campionat de Lliga. No ha estat un partit fàcil per als de Carlos Ortega, perquè els bascos han tingut un gran final de la primera part i amb un parcial de 0-4 en els darrers minuts han aconseguit arribar al descans amb empat a 14 al marcador. Una gran defensa, l'encert del porter Gonzalo Pérez de Vargas amb 7 aturades i els galons del capità Dick Amem, avui màxim golejador amb 9 dianes, han pogut revertir una segona meitat que s'estava complicant per als blaugranes. El mateix Ortega ha parlat al micròfon de RAC1 sobre com de dur està del partit i com el resultat era fins i tot enganyós, ja que havia estat molt més igualat del que reflecteix. Ara bé, els culers han reaccionat davant la seva afició. Han dominat en atac els bascs i gràcies a la superioritat numèrica per l'expulsió de Zlatkowski al minut 48 i l'encert dels jugadors que entraven en els canvis, els darrers 10 minuts han estat plàcids per als culers, amb un parcial de 5-0. Partit ben resolt, doncs, pels blaugranes, acompanyat per 2.241 persones al Palau, que han donat suport a l'equip i que el mateix capità, Dica, els ho ha agraït un cop finalitzat el partit, reconeixent que ha estat un partit molt dur. Doncs un Barça que és líder amb 31 punts, mentre que el Bidasoa queda segon amb 27, amb un títol de Lliga que cada cop té més color blaugrana.
Fins aquí el Tu Diràs, nit intensa de ràdio, després del Girona 0 Real Societat 0 i després de la victòria del Barça 1-3 contra l'Alavés, hem acabat de repassar tota la resta de l'actualitat esportiva. Demà hi tornarem a ser, aquí a partir de les 11, amb l'Aleix Pariser, i abans, doncs, molta teca esportiva a partir de les 4 amb el Xavi Puig i el Superesports, a 6:45 aquest Espanyol Llevant, i especialment a les 9 de la nit rematarem la nit amb el derbi madrileny Real Madrid Atlètic de Madrid. Que vagi bé, fins demà.
Tu diràs.
Bona nit, passant gairebé 3 minuts de la una. Nou bombardeig als Estats Units al Pròxim Orient, aquest cop al Iemen. L'atac ha sigut poc abans d'aquesta mitjanit i s'ha centrat a Sanaa, la capital del país. En un comunicat, el Pentàgon ha confirmat l'ofensiva que ha fet conjuntament amb el Regne Unit i expliquen que han atacat una trentena d'objectius de les milícies pro-iranianes al Iemen. També afegeix que és una nova represàlia per la mort de 3 reservistes d'una base nord-americana a Jordània el cap de setmana passat. És el segon atac en menys de 24 hores després que la matinada d'aquest dissabte, l'exèrcit nord-americà hagi llançat una pluja de míssils a Síria i l'Iraq, causant almenys 45 morts. Per cert, que enmig d'aquesta escalada de tensió, el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, arrenca aquest diumenge una nova gira diplomàtica per mediar en el conflicte al Pròxim Orient. I encara en clau internacional, a Xile augmenten a 46 els morts per l'onada d'incendis que cremen al centre del país. En plena onada de calor, hi ha hagut un centenar de focs simultanis a la regió de Valparaíso, al centre del país. Això ha obligat el govern xilè a declarar l'estat d'excepció. El president del país, Gabriel Boric, ha avisat fa poca estona que la xifra de morts seguirà creixent.
Quiero ser muy cuidadoso con esta cifra porque, dadas las condiciones de la tragedia, el número de víctimas de seguro aumentará. durante las próximas horas. Pero las cifras que entreguemos como autoridades de la República seran aquelles que estén confirmades per les autoritats correspondents.
Les autoritats sospiten que alguns dels incendis poden haver estat provocats, per això han anunciat mesura contra els responsables. Més coses en clau cultural. A casa nostra, els valencians Nebulosa han guanyat el Benidorm Fest i representaran Televisió Espanyola a Eurovisió. La final del certamen musical ha coronat una de les cançons més populars de l'any, mentre que la catalana Sofia Coll ha acabat en setena posició. Tota la gala l'ha seguit des del pavelló de l'illa de Benidorm el Jordi Ramos.
El Benidorm Fest dona la volta als resultats de l'any passat i es rendeix ara el tema més comercial de tots. La zorra dels Nebulosa viatjarà a Malmo després de ser la preferida del jurat i l'audiència i aplegar 156 punts.
Es algo increíble, no me lo puedo creer. Es que estoy viviendo un sueño. Yo creo que mañana cuando me levante diré, esto es verdad. Tengo que agradecer a todas, a todos, a todes, que sois maravillosas. Sí. I que vamos a seguir zorreando.
San Pedro queda segon, castigat pel vot demoscòpic. La tercera és Angie Fernández.